Continguts en xarxa. El Pou. El nanòmetre, 10 a la menys 9 metres, és una unitat minúscula que representa el món de la nanociència i la tecnologia, sovint desconegut però amb efectes i aplicacions ben visibles per nosaltres, amb l'objectiu de donar a conèixer què succeeix i descobrir què s'està fent des de la recerca i tecnologia a aquesta petita escala, té lloc la segona edició del Festival de Nanociència i Nanotecnologia 10 a la menys 9. Hem anat fins a un dels centres d'aquest festival, el Cosmo Caixa, per parlar amb l'investigador de la Universitat de Barcelona, Jordi Díaz, un dels impulsors del festival. Som al Cosmo Caixa amb en Jordi Díaz. Moltes gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
En primer lloc, som a un dels centres neuràlgics d'aquest festival, 10 a la menys 9. Què hi trobarem aquí durant aquests dies de festival?
Aquí trobareu moltes activitats relacionades amb la nanociència i la nanotecnologia, en general amb la nanodivulgació, des d'exposicions d'imatges científiques, seminaris de reconeguts investigadors, activitats per a primària, per a secundària, tallers de recerca on centres de recerca s'apropen i ens ensenyen què fan, simularem que els estudiants són com una mena de CSI que han d'endevinar alguna cosa a partir de la nanociència, moltes coses. Mm-hmm.
Una de les preguntes que tenim al principi d'aquest festival és, està dirigit a tots els públics, a totes les edats?
Sí, la idea principal és que estigui dirigit a la societat en general. Està clar que sobretot el públic majoritari són estudiants de secundària i una mica de primària, però sí, està obert a totes les edats, entre, podem dir, 0 i 99 anys.
De fet, aquest públic, el públic estudiant, no està acostumat potser a rebre formació en l'àmbit de la nanotecnologia, de la nanociència. Quins reptes afronteu per fer-los arribar? Una cosa tan difícil d'entendre de primera, és una cosa tan difícil de veure com a nanociència.
Realment és així. Intentar ensenyar una cosa que es situa a la milionèsima part d'un metre, és a dir, 100.000 vegades més petit que el diàmetre del cabell humà, és molt difícil, perquè hem de fer visible l'invisible. Llavors el que nosaltres fem és intentar apropar-nos amb diferents estratègies, com deia, no? Amb una imatge científica, una imatge que val més que mil paraules, amb xerrades de nanodivulgadors perquè facin molt més proper tot el nanomón, amb activitats on els estudiants manipulen, toquen, entenen, són les diferents estratègies que nosaltres fem servir per apropar això i que per ara el que amb l'experiència prèvia que tenim, per exemple, amb el projecte Nanoduca, que és un projecte d'educació per apropar la nanotecnologia secundària, estan funcionant bastant bé i estem molt contents.
De fet, es tracta d'un projecte que ha impulsat la Universitat de Barcelona, però que compta amb el suport de moltes centres de recerca de la resta de l'Estat. De fet, es fan 5 ciutats.
Correcte. L'epicentre és Barcelona, a partir dels centres científics i tecnològics i nanodivulga UB de la Universitat de Barcelona, però la gràcia o la part més forta del projecte és aquesta col·laboració entre ciutats, entre entitats, més de 15 entitats reconegudes a nivell estatal de recerca, ciutats com Barcelona, com el campus UAB de Bellaterra, com Saragossa, com Sant Sebastià, com Madrid. Estem treballant de forma conjunta, de forma efectiva i esperem que amb molt bons resultats.
Anem una mica a explicar alguna d'aquestes activitats que es farà d'una forma un pèl més profunda. De fet, una de les coses més atractives que feu és parlar amb nanos de primària sobre la nanociència. Què els hi demaneu que facin?
Doncs aquesta activitat en particular, que es diu Nano Inventum, que farem una petita prova pilot durant aquests dies del festival, el que pretén és intentar que els estudiants de primària facin una mena de projecte de recerca amb un director de projecte, amb un treball en equip, perquè simulin o s'imaginin un nanorobot i que aquest nanorobot tingui una aplicació en concret per solucionar un problema futur. Són 6 escoles participants, més de 150 alumnes, rebrem més de 30 projectes diferents i els resultats per ara són increïbles, els petits sempre sorprenen. Tenim un blog que és nanoinventumblogspot.com.es i allà publicarem tots els resultats i tot ens està sorprenent gratament.
I quin tipus de projectes han impulsat aquests nanos, que recordem que són de primàries fins als 12 anys?
Sí, són sobretot participaran nens i nenes entre 10 i 12 anys. Nosaltres sí que és veritat que amb el blog hem donat molts recursos perquè ells es situin una mica en el tema aquest de nanorobots, encara que, per exemple, l'escola Els Pins, que participa, ja han estat treballant tot l'any temes de nano. A partir d'aquests recursos, ells, per exemple, proposen nanorobots que són capaços o que volen curar malalties com el càncer, que purifiquen l'aigua, que milloren aspectes energètics, de tot tipus. Seran 30 i tindrem una mica de tot i qui sap si potser algun d'ells en el futur, realment algun d'aquests nanos són capaços de fer aquesta idea efectiva.
És una altra d'aquest festival de nanociència, és una altra d'aquestes activitats que es proposen per posar en valor la ciència, veure si despertem aquesta vocació científica entre els més joves, suposo.
Sí, això és molt important perquè hi ha estudis que diuen, i són així, que les vocacions científiques, sobretot entre les noies, estan caient a un ritme del 8-10% anual. En canvi, si avaluem les necessitats futures de feina a partir del 2020, diuen que entre un 10 i 14% de les feines relacionades amb ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, és la que es diuen ciències, feines STEM, pujarà un 10-14%. Llavors, això és un problema greu. Si baixen vocacions però necessitarem més treballs relacionats amb això, hem de fer alguna cosa. I alguna d'aquestes coses que es fan són, per exemple, NanoEduca o el Festival de Nanociència 10 a la menys 9.
Perquè ara mateix la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya en quin estat es troben, tant des del punt de vista de recerca com des del punt de vista empresarial?
A nivell de recerca podem estar molt, molt orgullosos en aspectes que estan relacionats amb nanobio. Si Catalunya fos un país, estaria situat entre els 10 països del món que més publiquen en aspectes relacionats amb nanobio.
Nanobiotecnologia,
disculpa.
Que a vegades com que
sí, ens parlem tan acrònim fa que les coses siguin més difícils d'entendre.
Exacte.
Després, per exemple, a nivell europeu, entre el període 2014-2020, la Unió Europea inverteix 1.000 milions d'euros en temes relacionats amb grafè, amb el grafin flagship, i hi ha centres de Catalunya que ho lideren.
El grafè és aquest material més nou que ha sorgit ara. Què és el grafè, per les persones que no el coneguin?
Sí, el grafè, per explicar-ho, sempre utilitzem un símil que va molt bé. Tothom sap que el llapis està fet de grafit, no? Si el grafit serien capes de grafè, com si tinguéssim un paquet de folis. Cada foli és una capa de grafè, traiem tots els folis i ens quedem només amb un. Aquest seria el grafè. I té unes propietats excepcionals a nivell de conductivitat, de propietats mecàniques, de moltes coses que diuen que a partir del 2020 revolucionaran molts aspectes, sobretot en temes relacionats amb electrònica.
Per tant, a Catalunya, des del punt de vista de la recerca, podem estar contents amb el que s'està fent fins ara. Evidentment no hem d'aturar-nos, perquè si ens aturem, malament rai en
sí,
aquest àmbit.
Sí, hauríem de fer més esforços dedicats a la transferència d'aquesta recerca per crear empreses i llocs de treball, però bé, a poc a poc.
I des del punt de vista empresarial, imagino que muntar alguna empresa d'aquest tipus el que requereix sobretot és una inversió molt forta.
Correcte. El problema és que a vegades aquestes tecnologies necessiten d'equipaments que són cars, però jo crec que si hi ha una, si hi ha més treball conjunt entre centres de recerca i noves empreses que es creïn, podem aprofitar els recursos que trobem als centres de recerca, el coneixement que tenim als centres de recerca, perquè aquesta transferència es pugui dur a terme.
Uh-huh. Tornem al festival, aquest festival 10 elements nou, és la segona edició i heu doblat activitats. Suposo que és una aposta realment molt forta des de la vostra perspectiva.
El tema de la divulgació sempre està molt associat a la passió, és a dir, per un divulgador li agrada el que fa, llavors si veus que en una primera edició les cares de la gent que ve són d'alegria, doncs t'anima a intentar-ho un altre cop i ser una mica més ambiciós, i aquest any doncs ens aproparem a les 100 activitats. A Cosmocaixa farem moltes, però a les altres ciutats també, a Biblioteques de Barcelona, amb el Visions de Ciència també farem, a la Festa de la Ciència de la Ciutat de Barcelona col·laborarem, i esperem superar aquest any les quatre xifres, les 10.000 persones assistents. A poc a poc, són xifres nano, però crec que estem començant a apropar-nos cada cop més a la gent.
10.000 persones jo ja no ho consideraria nano. Esperem que aquest missatge que voleu transmetre de la importància de la nanociència, de la nanotecnologia, aquest voler despertar vocacions en un àmbit que tindrà molt de futur des del punt de vista laboral, us funcioni. Jordi Díaz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, per explicar-nos una mica com funciona aquest festival.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, perquè no només les activitats, sinó mitjans de comunicació són claus perquè aquest missatge també arribi. Moltes gràcies.
Al Pou. Continguts en xarxa.